tot costa.
A 7 punts del Madrid a la Lliga i segons Europa, guanyar la Champions sembla ara mateix més factible pel Barça. Això sí, la història diu que el Barça no ha guanyat mai la Champions sense dominar la Lliga. Apostar-ho tot a la bala del caixa o faixa seria innovador, però també arriscat.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa. Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 20 de gener de 2025, el dia abans del Benfica-Barça de Champions i el dia que el Barça s'ha queixat amargament dels arbitratges. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que efectivament el Barça ja és a Lisboa per enfrontar-se demà al Benfica en aquesta setena jornada de Champions i Ansu Fati és la principal novetat a una llista que on no hi és Olmo, lesionat al Soli. És molt possible que el Terrassenc es perdi també el partit de Lliga contra el València de diumenge. I de seguida, com deia, sentirem Flick, que s'ha queixat de l'arbitratge de dissabte. Diu que el penal a Koundé és claríssim i que no calia ni el VAR per veure-ho. També Joan Laporta s'ha queixat aquest matí, ha dit avui que va ser un escàndol i una vergonya.
De seguida els escoltarem, a Laporta i a Flick, i també analitzarem en el nostre baròmetre si el Barça té raó de considerar un escàndol aquest penal a Koundé.
Per cert que l'oposició al Barça, Joan Laporta concretament, ha fet un altre manifest on insisteix a demanar al president que se sotmeti a una qüestió de confiança a final de temporada i on diu que mantenen el propòsit de l'últim manifest. No ho citen, però en aquell propòsit explicaven que si Joan Laporta no se sotmetia a aquesta qüestió de confiança, l'últim instrument era la moció de censura.
Si m'has de remetre a l'anterior comunicat, no cal que en facis un altre, llevat que vulguis dir clarament que vols fer una moció de censura, que sembla que ja no és el cas. En fi, que el sí del club a la directiva hi ha un munt de coses a fiscalitzar i a retreure, però de vegades l'oposició s'hi posa a l'altura.
El València serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei. El sorteig s'ha fet avui. L'eliminatòria es jugarà el dijous 6 de febrer a Mestalla, 9:45 de la nit. Els altres emparellaments són Leganés-Madrid, Atlètic de Madrid-Getafe i Real Societat-Osasuna. També en futbol, avui es tanca la 20a jornada de primera amb el Villarreal-Mallorca a partir de les 9. El Madrid, ho deies abans, acabarà la jornada sent líder de la classificació amb 46 punts, 2 més que l'Atlético i 7 més que el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça, que després d'empatar al camp del Getafe, vist com li empataven els bascos a la taula, els de Valverde, que estan fent una excel·lent temporada. I, per cert, que recordareu que Valde dissabte va queixar-se del comportament d'algun aficionat que l'havia insultat de manera racista. El mateix jugador ho va denunciar i, malauradament, els crits racistes continuen succeint-se. Aquest mateix cap de setmana també va rebre insults racistes Bambo Diamí de l'Elche, en aquest cas al camp de l'Sporting de Gijón, i a l'aficionat ja l'han identificat. I a les últimes hores la Reial Societat ha publicat els insults que van rebre Kubo i Barrenechea. Sentireu com a Kubo, mira, jo crec que podem sentir el document. A Kubo li diuen Chino, abre los ojos. Kubo, japonès, com bé sabeu. I a Barrenechea, etarra, ahí te pongan una bomba.
Vinga. Chino, abre los ojos. Chino, que eres chino. Luego a vivir de España, hijo de puta. Etarra, luego de etarra, hijo de puta. Ahí te pongan a ti una bomba y te tape la cabeza.
Bé, absolutament condemnables una vegada més els insults de tota mena, encara més si són racistes i xenòfobs.
Hi ha vegades que t'haig de dir que més que racisme parlaria d'analfabets o idiotes, però és veritat que acaben incorrent en racisme.
Tornant a la taula, futbol, el Girona és 8è amb 28 punts, a 2 provisionals de les places europees, i l'Espanyol, tot i la victòria de divendres, encara és el descens. Tercer per la cua amb 19 punts, a un de la zona de permanència que ocupen l'Alavés i el Getafe.
L'Espanyol va guanyar divendres i va marcar la línia perquè tots els equips, o gairebé tots els equips de baix que competeixen amb ell per la permanència, s'han posat a guanyar o com a mínim a puntuar, com és el cas del Getafe.
A la Lliga F, el Barça femení va guanyar Bilbao sobre la campana, va estar a punt de deixar-se un empat. Finalment 0-2 amb dos gols al temps afegit. El primer d'Alexi, el segon de Vicky López. A més, el Madrid va ensopegar amb l'Eibar, o sigui que s'amplia la diferència ara a 11 punts amb les blanques amb un partit menys. I el Llevant Badalona va empatar a casa amb l'Atlético.
Aquesta lliga sí que està sentenciada.
Aquesta està més que sentenciada, sí. El Llevant Badalona va empatar a casa amb l'Atlético i l'Espanyol va perdre per 4-1 amb la Real Societat. Tots dos sumen 17 punts a una zona tranquil·la de la taula. Aquí sembla que no caldrà patir pels equips, diríem, que podien aspirar a la permanència com l'Espanyol. Bé, el Llevant de Badalona en principi no havia de patir. En handbol, el Barça ha fet oficial la sortida de l'extrem Aitor Ariño. Un cop acabi la temporada, el català de 32 anys en porta més de 20 al club i marxarà sent el jugador amb més títols de la secció, 72, afirmat pel Fuchse de Berlín per les pròximes 3 temporades.
No ha fet gaire soroll, però aquí teniu la dada. Té, per exemple, més títols que David Barrufet o Víctor Tomàs, que són dues altres llegendes de la secció. Avui, Aitor Ariño ens visitarà aquí al Tot Costa, al tram final del programa.
El Mundial d'Handbol. Avui es juguen els últims partits de la primera fase. Destaca l'Espanya-Suècia a 8:45 del vespre. Tots els equips ja estan classificats, però avui es juguen al primer lloc del grup. En bàsquet, la penya ha arribat a un acord amb Kaiser Gates per rescindir el contracte. Els unia a final de temporada. L'Ale Pivot nord-americà marxa després de 21 partits oficials. La penya que rep demà el Trento italià a la 16a jornada de l'Eurocup i que, juntament amb el Barça i el Manresa, jugarà la fase final de la Copa. Aquest cap de setmana era el definitiu per establir les places.
I demà sorteig que podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio a través del canal ocasional. Al tram final del programa també trucarem l'Ernest Macià perquè ens valori el fet de tenir 3 catalans, per bé que cap d'ells caps de sèrie, en aquesta fase final de la Copa.
En ciclisme, la Vuelta a Espanya femenina d'aquest 2025 sortirà de Barcelona. En tenis, a l'Open d'Austràlia de tenis, com dèiem, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff, als quarts de final. El quadre masculí, Djokovic i Alcaraz s'enfronten demà al matí, també als quarts de final. I acabem amb motor. Marc Márquez s'ha presentat avui oficialment als Alps italians com a pilot oficial Ducati. El Mundial de MotoGP comença al març.
Amb el Damià Aguilar analitzarem com serà la convivència entre dos pesos pesants del Mundial, entre Marc Márquez i el doble campió Pecco Bagnaia. I aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si veieu recuperables els 7 punts de desavantatge respecte del Madrid a la Lliga. Els veieu recuperables? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra, com sempre, a qualsevol de les nostres xarxes socials, i estarà ben atenta, com cada dia, la Sònia Olear.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Dani Sanabra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot bé?
Molt bé. Avui sí. El Marcos està escrivint un article i tal, i no t'ha dit res, però 7 i 8, en condicions normals, estaria mirant el rellotge i fent així i tal.
Però 8 minuts són assumibles.
Sí? Al Marcos se li ha girat feina amb l'estripadeta de flic dels arbitratges i ara...
Bé. No, però ja està publicat i tot.
Ja està?
Ja està. Mira el periódico.
Bé, ara
llavors que escrius. T'he fet l'assistència aquí, publicitària.
Doncs tens feina per culpa de Flick, perquè tu ja ho tenies tot controlat. I,
correcte, això sí. Bona tarda.
Bona tarda, Marcos.
Bona tarda, molt bé.
I també ens acompanya avui la Marta Corredera, que no està escrivint, està bastant més tranquil·la que el Marcos López. Hola, Marta.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé.
Molt bé. Doncs amb el Sanabra, amb la Marta i amb el Marcos López analitzarem tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, que ja veieu que ha deixat seqüeles i protestes, i evidentment mirarem el partit de demà entre el Benfica i el Barça. I aquí comencem, marxant cap a Lisboa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa.
amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ara anava a dir, feia temps que no sentíem l'himne de la Champions, però no tant, perquè per culpa o gràcies d'aquest nou format de la Champions, tot just la pausa ha estat d'un mes i una miqueta més, i ja hi tornem a ser amb les dues últimes jornades de la fase lligueta, en diuen, aquest any.
Fase lliga.
Fase lliga. Hola, Bernat Soler, Lisboa, bona tarda.
Bona tarda des de l'estadi de Luz.
Fase lliga,
del Benfica. La fase lliga, sí.
És un nom molt bastant més fase de grups, però bé, en fi.
Bé, ja només queden dues jornades i a mi m'està convencent aquest nou format.
Molt bé, aquest format.
Sí,
Molt bé.
Esperarem
a la Superliga. Si és emocionant, fixeu-vos si és emocionant o si és impredecible que a dia d'avui, excepte el Liverpool, no tenim cap altre equip assegurat entre els vuit primers, ara sí. Mateix.
Ara
i queden dues jornades.
Ara farem càlculs del Barça, però abans aprofito... No vull recordar episodis terribles, però el Bernat és, per exemple, l'escenari del 2-8. En l'última visita ens en van tornar a fotre 3 amb Koeman a la banqueta i si no em corregeixes, el Barça no ha guanyat mai al camp del Benfica.
No, sí que hi va guanyar. Jo recordo un partit de Champions de fase de grups, sí. Aquesta sí, que el Barça va guanyar 0-2. Recordo que va marcar Cesc Fàbregas. L'altre gol potser va ser de Messi. Estic parlant de la temporada 11-12 o 12-13. Crec que era amb Tito Vilanova. No recordo exactament, però sí, recordo una victòria en aquest estadi amb el Barça.
Em deixes més tranquil perquè des d'ahir la nit ho vaig estar mirant.
La 12-13 amb Tito Vilanova, sí.
Mira, ahir nit ho vaig estar mirant i és evident que no ho vaig mirar bé i pensava, cony, quin camp, no explicarem res de bo, però el Bernat ja ens ha salvat d'estadística.
He de dir-vos que he fet una mica de portaveu del barcelonisme, perquè la roda de premsa de Flick, després potser el Sal Morris ho explica, Flick ha parlat que aquest camp li portava bons records, i aleshores jo en aquell moment he fet, era molt a prop, jo era a la segona fila, i he fet una mica de tos forçada i li he fet una cara com volent dir no, això no.
No, no cal que ho recordi.
Ell ha rigut i ha dit no, em refereixo a la final, perquè ell va guanyar amb el Bayern de Múnich la final de la Champions en aquella mateixa edició. Sí, en aquella edició de pandèmia doncs va guanyar aquí la Champions i per tant és normal que per ell aquest estadi tingui bons records, tot i que aquella Champions doncs evidentment en clau blaugrana té un altre significat totalment diferent.
A les imatges que ens arriben de l'entrenament del Barça, al qual estàs assistint ara mateix, veig paraigua, fa bastant mal temps, no?, a Lisboa.
Sí, ha plogut durant tot el dia i en principi també està previst que plogui demà. No és una pluja molt forta, tot i que avui, per exemple, l'expedició del Barça ha arribat pràcticament amb una hora i mitja de retard a l'aeroport de Lisboa, precisament per les condicions meteorològiques que hi havia a l'aeroport de la capital portuguesa. No només la pluja, sinó també la boira, i això ha fet que l'avió del Barça, que havia de sortir a les 11, doncs pràcticament hagi sortit a quarts d'una, i això ha provocat doncs aquest retard. Retard que també ens hem menjat la resta de viatgers que en d'altres vols anaven fins a Lisboa. Tot i així, no fa gaire fred, estem aproximadament amb uns 13-14 graus, i la pluja, insisteixo, és persistent, però no és prou intensa com, per exemple, fer malbé la gespa, que la veig en perfectes condicions. Us l'ensenyo, sí, i a més, tampoc no molesta gaire.
Tenim imatges generals que ens estan oferint el canal Esport 3 i certament l'aspecte de la gespa és, des d'aquí diria que immillorable. Pel que fa a l'expedició, Bernat, ja ho ha explicat la Sònia en titulars, no hi és Olmo, que ahir vam saber que s'ha lesionat, després en parlarem amb la Laia Tudel, i potser la gran novetat seria la presència d'Ansu Fati.
Sí, la convocatòria en aquest cas sí que inclosa Ansu Fati, el 10 del Barça que ha estat fora de les convocatòries dels últims partits i que avui doncs forma part d'aquesta expedició. Una altra cosa és que demà, evidentment, doncs tingui algun minut en aquest estadi, cosa que veiem més aviat difícil. Més enllà d'això, la veritat és que els dies de Champions notes un ambient diferent. Perdoneu un moment que tocaré una tecla d'aquí. Els dies de Champions notes un to diferent. fins i tot quan sents els jugadors parlar de la Champions ho fan d'una manera que... I és veritat que abans dels partits de Lliga els jugadors no fan roda de premsa, però en els dies de Champions jo ho vaig notar a Dortmund i avui també, per exemple, amb Ferran Torres, tenen molt clar les males experiències que ha tingut el Barça a la Champions els últims anys i la voluntat de capgirar aquesta dinàmica tan negativa. I d'aquí potser que s'expliquin els bons resultats que el Barça ha tingut en aquesta competició, contrastant-ho amb els que ha tingut a la Lliga l'últim parell de mesos.
Pel que dius, Bernat, ho dic perquè ara de seguida sentirem Flick i, evidentment, la frase més destacada de la seva roda de premsa sobre el que ens estendrem ara una estona és sobre el partit de Getafe i el penal a Koundé, però pel que dius, ells ja han passat pàgina.
Sí, sí, la veritat és que jo no he vist que hi hagués... bé, en el cas de Flick, estava avui relaxat, estava juganer, fins i tot divertit.
Fins i tot quan ha parlat de l'àrbitre, reia, i he pensat... Aquí no m'acaba d'encaixar, però sí que feia la pinta d'estar relaxat.
Fins i tot s'ha deixat anar una miqueta quan li han citat aquestes declaracions d'avui de Laporta, a les quals ells s'hi ha unit, s'hi ha adherit, i la veritat és que més enllà d'això, no, la veritat és que l'ambient l'he vist molt centrat en el partit, amb moltes ganes de jugar. Tinc la sensació que els jugadors del Barça, mira que molts d'ells han jugat, per no dir pràcticament la majoria, en grans escenaris, potser perquè són joves, alguns no, però hem vist com cada cop que venen a un camp, com va ser, per exemple, el camp del Borussia Dortmund, es transmet com la il·lusió de jugar un partit tan important, no? Un partit de Champions, i en aquest cas doncs, en un camp històric i contra un club històric com és el Benfica, perquè el Benfica doncs, és un dels grans clubs europeus i, de fet, és un clàssic europeu el que s'enfrontim al Barça, no? I als anys 60 tenim referències de partits entre tots dos clubs. I jo aquest to el noto en l'equip, en l'expedició. És com si realment els dies de Champions... No sé, es posessin un altre vestit. Jo no sé si això explica els resultats que últimament hem vist a la Lliga, però tinc la sensació que quan es ve a jugar Champions, sobretot si és això, Benfica, camp del Borussia Dortmund, l'ambient és de més concentració, fins i tot.
El Bernat, que camina per la graderia de Luz, símptoma inequívoc que l'estan foragitant.
Un home que ha defensat un club amb una tos estossegant. No tots els herois porten capa, Bernat Soler. Ha defensat un club i un país.
I no s'ha sentit en el micròfon de...
He fet la tos i he fet la cara com volem dir... Així no, Hansi, no anem bé. I aleshores és quan ell, crec que en aquell moment hi ha caigut, perquè ell, evidentment, es referia a la final, a guanyar la Champions aquí. I ha caigut que aquella Champions del 2020 doncs, tenia una taca que en clau blaugrana doncs, no s'ha d'intentar evitar. No? Però sí, efectivament, com podeu comprovar, ens fan fora i sí, Flick. Jo espero que Flick ens torni aquell 2-8 d'alguna manera.
Sí, ja ho esperes dir a la Supercopa. Ho tenies allà, fins a l'expulsió d'Estensa, però... Bé, va ser
però
que
ja, ja hi haurà ocasió, que guanyi la Champions.
Sí. En fi, que el Barça, no m'ho agafeu al peu de la lletra perquè no seria matemàtic, però amb 3 punts garantiria un lloc entre els 8 primers i amb 4 fins i tot garantiria la segona posició, tenint en compte la diferència de gols que té respecte a l'exèrcit d'equips que venen per darrere amb 13 punts. El Barça en té 15 d'això, ja hi entrarem demà, però guanyar demà el camp del Benfica seria virtualment passar a vuitens de final.
I això ho agrairia l'entrenador, entre altres coses, perquè d'aquesta manera, tenint les setmanes netes, podrà preparar millor els partits i podrà entrenar més, que és una cosa que amb tants partits no pot fer gaire el Barça de Flick.
Molt bé, doncs a veure si demà el Barça guanya i es treu del damunt aquesta ronda del mes de febrer. Bernat, gràcies, abraçada.
Vinga, gràcies a tots. Running in the streets, running. Words that keep on burning. Pictures that won't let go. It's late. I've lost track of time. But it's
Diria que no hi ha voluntat editorial avui. Això és el... Vaja, l'icònic Corren dels gossos, versionat a l'anglès per Halldór Már, que és islandès, si no m'equivoco. Una bona macedònia de llengües. En fi, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, això anava a ser una prèvia, diguem-ho així, rutinària de Lliga de Campions, que em preocupa del rival, com veig l'equip després de l'empat de Getafe, però no, perquè no. Salmo Flick ha disparat contra l'arbitratge de dissabte.
Sí, senyor, i és molt significatiu perquè fins ara Hansi Flick, més enllà del que havia explicat la Laia al reservat, a tomb d'aquell gol anul·lat a Robert Lewandowski contra la Real Societat, públicament no havia entrat mai a parlar dels àrbitres. Mai havia estat...
Sí, és veritat que rodes de premsa després encara deies que a mi encara ningú no m'ha acabat d'aclarir, perquè vull dir que ell, és veritat que se n'ha guardat força, però les que té apuntades les té apuntades.
Les té apuntades, però diguem-ne que públicament no ha volgut tenir un perfil. De fet, a la roda de premsa és habitual que caigui una pregunta sobre l'arbitratge quan l'entrenador acostuma a entrar-hi, n'hi ha més d'una. Amb ell hi ha, diguem-ne, que hi ha algun periodista que ja ni gasta la bala, que diguem, perquè sap...
Diria que fins ara se l'havia vist més molest per l'expulsió que no pas per decisions arbitrals.
Exacte, però fins avui. Avui, diguem-ne que ha canviat tot, i després del que va passar a Getafe, s'ha quedat tranquil i s'ha despatxat a gust.
In every match is the same. It's the same. It's unbelievable.
En cada partit és el mateix. Per a mi és increïble. No cal al VAR per veure això. És un penal clar. Un penal clar. Què puc dir? No sé. És així.
And of course, what should I say? It's like that.
A cada partit és el mateix, és un penal clar amb...
No cal bar,
i que l'àrbitre l'hauria d'haver vist. Deixa'm dir que això no és una crítica al Getafe, ni molt menys. És veritat que ha reconegut, s'ha parlat molt avui del partit del Getafe, que no comparteix el seu model de joc. En un moment, de fet, fins i tot ha dit, sembla un partit de tennis on tota l'estona et van tirant globus, però també ha lluat, diguem-ne, el compromís del Getafe amb la seva idea, i diu que impressiona veure un equip que té una idea tan clara i tots l'executen d'aquella manera.
Bé, és que parlar d'una decisió arbitral, en general, no ha d'implicar una crítica a l'equip rival, però està bé l'apunt, perquè crec que molts culers no compartirien l'elogi al compromís del Getafe. Laia, això... No les paraules de Flick, però sí la pregunta que li han fet a Flick a la sala de premsa venia a tomb de que la porta ja ha obert el foc a primera hora del matí.
Sí, i ho ha fet en un escenari, diríem...
Sorprenent.
Bé, sorprenent, sí, perquè ho relacionaries poc, no?, aquestes declaracions que sentirem amb l'escenari que és sortint del jutjat on acabava de declarar Joan Laporta. Ara explicarem per què. I just a la sortida, mentre caminaven cap al cotxe, li preguntaven pel cas, pel que havia acabat de declarar. També s'han barrejat preguntes de l'arbitratge de Getafe i Laporta, doncs, ha decidit respondre només les de l'arbitratge de Getafe i ho ha fet d'aquesta manera tan contundent.
El arbitraje en Getafe, una vergüenza.
Una vergüenza.
Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo. Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Bé, doncs, vergonya, escàndol, i que n'hauríem de parlar més d'aquest arbitratge de Getafe. Dèiem que havia declarat en aquest jutjat de Barcelona d'instrucció número 6, com a investigat, ha declarat avui Joan Laporta per presumpta estafa. És un cas del 2017, no està vinculat amb el Barça, però és el cas d'aquesta família que li toca la loteria i que hauria invertit en una empresa per assessorament de Laporta, i una empresa on Laporta era administrador solidari, una inversió de 2,5 milions, que en principi doncs haurien de tenir un rendiment, no ha tingut rendiment aquests diners, la família no ha vist més tampoc aquests milions, no saben on són, i aquesta societat on va invertir l'empresa, doncs hi havia, ja insistim, Laporta, però també hi havia Joan Oliver, que és l'exdirector general del Barça i que després va estar també al Reus.
Sí.
Bé, doncs per aquest cas de presumpta estafa ha declarat avui el president del Barça.
Bé, no té descans el president del Barça, si no és una all, és una ceba, i a més avui s'ho ha fet venir bé. Aquí em preguntaran per si he estafat o no, que estem segurs que no. I jo dic que l'arbitratge és un escàndol i embolica que fa fort, i Flick li ha tornat la paret. Obrim el baròmetre.
El baròmetre.
Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
A aquestes altures ja crec que cap dels nostres oients no li haurem d'explicar l'acció, però per si algú dissabte estava en un casament o en un sopar, avançada la segona part, pilota penjada cap a l'àrea del Getafe i Uche, el davantercentre del Getafe, abraça Koundé fins a fer-lo caure. I ni l'àrbitre de camp ni tampoc el VAR no consideren suficient l'acció del jugador del Getafe per decretar penal, ni l'un sobre el terreny de joc ni l'altre per instar-lo a revisar l'acció. Joan, és penal?
És penal, crec que no fa falta que em truqueu a mi per saber que això és penal, però sí que s'ha de matitzar una cosa i són les directrius que tenen el VAR per determinar aquest tipus d'accions. Què els diuen els àrbitres de VAR? És que el VAR ha d'intervenir sempre que aquesta subjecció tingui un impacte real a la jugada, és a dir, que la pilota vagi just allà on es produeix la infracció, i en aquest cas no era així. En aquest cas la pilota va una mica més centrada, Koundé està una mica més escurat cap al segon pal, i per tant les instruccions que tenen des del VAR és que en aquest tipus de jugades no han d'entrar. Òbviament, quan permetem que aquesta jugada no acabi en penal, hi ha un problema en relació als directrius que tenen des del VAR, perquè al final el que no pots fer és beneficiar l'infractor i permetre que un jugador elimini, en aquest cas a Koundé, sense que hi hagi cap càstig.
Per tu, per tant, la clau és si hi ha una possibilitat real que la pilota arribi al jugador que rep la falta?
És la instrucció que tenen des del VAR, que només ponen en subjeccions, perquè realment n'hi ha moltíssimes a cada partit, i realment a cada córner podrien entrar al VAR perquè hi ha la típica agafada que acaba en penal. Doncs en aquest tipus d'accions el que diuen és que si el VAR la veu, ha d'entrar només quan estigui el nucli de la jugada, és a dir, quan tingui una importància capital de cara a la pròpia resolució de la jugada.
Sentíem ara Flick que deia és que no cal ni el VAR, i veient la jugada, que ara l'estem veient amb els companys d'Esport 3, realment els dos jugadors estan tan aïllats de la resta que és difícil.
Exacte.
Que et passi desapercebuda aquella acció.
És que molta gent es pregunta, ostres, com pot ser que no la vegis? És que és molt difícil de veure, perquè realment l'àrbitre té centrada l'atenció a la pilota i la pilota està molt lluny d'on es produeix l'acció. Per tant, està pràcticament fora del seu camp visual, i el camp és complicat de veure. Has de fixar-te molt i tenir una visió una mica més panoràmica i estar situat una mica més lluny. Dit això, jo estic totalment en contra que aquest tipus de jugades no sancionin, però no aquesta, sinó qualsevol subjecció on el defensa s'oblida pràcticament de la pilota, agafa el davanter i l'elimina de les jugades, que no pot ser que la directriu sigui que en aquest tipus de jugades el VAR no pot entrar.
Però ara, intentant posar-me en el lloc del senyor del VAR, i veient 28 vegades l'acció repetida, com ho estem fent a Esport 3, la despenja Araujo, la pentina Lewandowski, i jo entenc que el senyor del VAR el que pensa, d'acord amb les directrius que ens diu, és que Koundé no hi hauria arribat mai, perquè si no és impossible que no la xiuli.
El que voldria l'àrbitre de VAR és que just on pentina Lewandowski és on es produís la infracció, per tenir-ho molt, molt clar, i tenir clar que això és el nucli de la jugada i que si no hi hagués aquesta subjecció, el davanter pot rematar. Llavors, quan tu no saps si la pilota arribarà a Koundé, si rematarà, si no, hi ha tantes hipòtesis, recomanen no entrar. Dit això, jo crec que el VAR és una eina que hem d'aprofitar perquè tot aquest tipus de situacions... La defensa, l'objectiu principal d'un àrbitre és protegir el futbol, protegir l'espectacle, i si permetem que els defenses constantment puguin subjectar, puguin condicionar el davanter fent-li una infracció, si permetem tot això, i si el defensa en aquest cas sap que si no està al nucli de la jugada es pot carregar un rival i no passa res, crec que anem en contra del futbol.
Clar, que per buscar precedents... A mi em resulta fàcil, i segur, si voleu, populista, anar a la comparació amb un penal que li van xiular, en aquell cas sí, a Rüdiger contra el Getafe. Ja em van parlar d'aquella acció, és una abraçada de...
Sí, però que
li
xiula l'àrbitre, eh?
Correcte, molt menys clara que aquesta, però és veritat que la xiula l'àrbitre de camp i que Niom l'havien advertit, crec que en dues ocasions abans. I per buscar un paral·lelisme amb aquesta, hi ha un penal que li xiulen a favor al Girona, en un Girona Atlètic de la primera volta, un penal de Paredes sobre Krejci, que també és per una agafada que l'àrbitre de camp no veu, i que el VAR l'insta a anar a revisar-la, i per mi en aquell cas també molt menys clara i molt menys contundent que aquesta. És a dir, que jo crec que, com que estic segur que el senyor del VAR no és cec, tornem a estar davant d'una qüestió de criteri.
És que quan parlem d'unificar criteris hi ha coses molt més difícils, com són les mans, que cadascuna és diferent i no és tan fàcil que tots vagin en la mateixa línia, però en qüestió de subjeccions, si tu és que un defensa subjecta el davanter, i a vegades és que ni miren la pilota, és a dir, s'obliden completament d'on està la jugada i el que fan és eliminar aquest defensa. Jo crec que aquí hi ha una línia editorial que seria molt fàcil, que és les xiulem totes, i el VAR, sempre que hi hagi una acció d'aquestes, no una petita subjecció, sinó una subjecció que faci que el davanter vagi a terra i que no pugui disputar la pilota o no pugui participar a la jugada, en aquest tipus de situacions jo crec que seria molt fàcil unificar que tots els àrbitres anessin a un al camp i, si no ho veuen al camp, que el seu company del VAR els ajudi, i crec que tot el món del futbol estaria bastant d'acord en que aquest tipus de penals es xiulessin i no culparien tant a l'àrbitre com si ho farien al defensa.
La prova que no es xiulen totes és que de tant en tant apareix un bolet. Ara em ve al cap, per exemple, aquell famós penal de l'Englet a Sergio Ramos en un clàssic que ens deixa de pastar de moniato a tots. I segurament jo estaria d'acord amb tu que si es xiulessin totes segurament reduiríem l'índex d'agafades a dins de l'àrea, però vaja, de moment no és així i sembla que no ens acabem de posar d'acord tots plegats. Joan, per acabar molt, molt ràpid, suposo que això no forma part de l'escàndol, però al tram finalíssim de partit hi ha una bufa de Valde a Ismael, un jugador del Getafe que podríem dir que va entrar a escalfar el partit. Sí. I en Valde ho va aconseguir. Per tu, la bufa de Valde és vermella?
El que diu el reglament és molt clar i molt concís. És que si un jugador agredeix a un altre, li dona un cop a la cara, quan la pilota no està a instàncies de ser jugada o no està en disputa, és vermella, sempre i quan aquest cop no sigui una força insignificant. Per tant, aquesta cua del reglament deixa molt clar que aquesta jugada no és de vermella, perquè el cop que li fa Valde a la cara, a més de que és insignificant, ho fa amb un guant a la mà, que també resta una mica de força. Per tant...
Aquesta és bona. Clar. Això del guant és bo.
Ma, si a mi m'han de pagar, sempre prefereixo que sigui amb un guant pel mig.
Depèn del guant, també.
Si no és un guant americà, clar, sí. Si no és un puny americà, doncs un guant... òbviament, aquí el jugador Getafe un cop més demostra que els jugadors de primera són grans actors, que posen les coses molt difícils als àrbitres i que, òbviament, aquesta jugada en cap cas és comparable a Vinícius, que sí que té certa força i sí que mereix la vermella. Aquesta, amb una groga, seria suficient per Valde i també pel defensa del Getafe.
Molt bé. Doncs amb el Joan hem intentat posar ciència arbitral a aquestes queixes del Barça que de seguida comentarem. Joan, abraçada, gràcies.
Adéu, vagi bé.
Tocats, 7:45 del vespre, la veritat, zero ganes d'arrencar un tot costa pre-Champions parlant d'aquestes coses, però entre la porta i Flick ens hi han abocat. Polutant, Sanabra, Corredera, Marcos López. Queda clar, perquè crec que així ho veiem tots i perquè el Joan Fàbregas, que és la veu que canten en aquest cas, diu que és penal. D'aquí a considerar-ho un escàndol com el president Laporta, o de sortir de la seva norma Flick per queixar-se amargament d'aquesta jugada, ho veieu ajustat?
Per mi hi ha dos debats. Un, si el penal és un escàndol i és una vergonya, la meva resposta rotundament és sí, és un escàndol i és una vergonya. L'altre és, m'agrada que el president entrenador del Barça comenci un dilluns així. A mi, no, sobretot, quan no guanyes, no m'agrada. M'agrada més quan el Barça guanya i l'han atracat.
Clar, però ells deuen pensar que una cosa és conseqüència a l'altra.
Evidentment que si ho fan és per això i que els interessa fer-ho i que tenen tota la raó i tot el dret a fer-ho. Ara, a mi, que el president... Primer que no em... I això és trist el que diré, però no em sento especialment atracat respecte a altres jornades o setmanes. Crec que a Aràbia el Barça va ser encara més perjudicat. El que passa és que li va fotre 5 al rival.
Estic d'acord amb tu.
Però va ser més
perjudicat. És el que hauria passat en aquest dissabte. Si tu marques 3, no te'n recordes d'aquesta jugada.
Però a mi, que el president del Barça i que l'entrenador del Barça, sobretot l'entrenador, que no havia mai trepitjat o gairebé mai trepitjat aquest terreny, plorin o facin alguna... Entrin en una actitud que es pot considerar plorar, a mi personalment no m'agrada. Ara, tenen raó, sí.
Fixa-t'hi que jo estic bastant d'acord amb, per no dir que completament d'acord amb tu, però també sóc conscient, sóc sensible que perquè així ho percebo, que hi ha molts culers que en aquestes situacions demanen que...
El 80-90%, diria jo.
Jo no sé, diria que la gent... Sóc incapaç de posar-hi percentatges, però...
Sí, la gent està amb la porta.
Jo percebo que hi ha molts culers que quan hi ha una acció d'aquest calibre, que més costa punts, volen que les veus cantants del club, el president, l'entrenador en aquest cas, es queixin o facin costar el seu malestar i, bé, i no sé si... Si reclamaria alguna acció més, però vaja, de moment ha quedat prou clar que el Barça està indignat amb l'arbitratge.
Jo estic bastant d'acord amb el Sanabre, però tinc la part de que a mi m'agrada que reivindiquin per part del club. Al final està clar, que és el que diu el Dani, que potser no és el moment perquè has perdut, ho has de fer quan guanyes perquè tens tota la força i no quedes com que t'estàs queixant perquè has tingut un mal resultat. Però jo crec que el club ha de fer alguna cosa, també. Ha de fer alguna cosa perquè és jornada rere jornada que hi ha polèmiques d'aquest estil amb el VAR i amb els àrbitres. Començant pels jugadors. El propi Koundé, és veritat que Koundé ja té una actitud pròpia de no queixar-se gaire, de seguir jugant.
Sí, sí, jo, Koundé, al principi, a mi em va semblar que no ho considerava
sí,
falta.
Sí, jo crec que com que l'altre dia deuen fer tres quarts el mateix, deu pensar... Mira, tu.
No, però la sensació de l'àrbitre, fins i tot dels del VAR, és, si Koundé no es queix... De fet, jo parlo com a exjugadora. Nosaltres moltes vegades, quan va començar tot el tema del VAR, que el vam tenir per primera vegada un europeu o un mundial, ens deien, si passa alguna cosa a l'àrea, quedeu-vos a terra.
Quedeu-vos a terra. Perquè no reprenguin la jugada.
Clar, i perquè el VAR miri, clar, si el primer que no es queixa i no diu res és el propi Koundé, com ha de fer alguna cosa l'àrbitre o el VAR, no? O sigui, és que en directe molta gent, jo estava veient el partit amb gent i en directe molta gent no ha sigut res perquè s'ha aixecat ràpid... Jo crec que els jugadors...
És trist, i és injust, perquè no hauria de ser...
Exacte, no hauria de ser així, però el futbol s'ha convertit en això. I és una pena, és una autèntica pena, però els jugadors, per mi, són els primers que en una situació així s'han de menjar l'àrbitre. I parlo com a exjugadora. Ara, el moment del president no és el correcte, però jo crec que el Barça en si sí que ha de començar a fer alguna cosa, perquè hi ha molts dies que t'han perjudicat i has guanyat i no ha passat res, però és que el dia que et perjudiquen i no et surten les coses... Llavors, aquest dia tens un problema.
Què passa? Jo entenc perfectament, i en el teu cas, a més, que tens sensibilitat de jugador, encara molt més. Però, des del meu punt de vista, si ets una mica equànim, això t'obliga a que el dia que et beneficien surts a la roda de premsa i dius, hòstia, doncs realment no entenc com ens han xiulat aquest penal perquè no ho era. I et dic més... Jo estic plenament d'acord amb el Dani. A mi em sembla molt més escandalós a l'actuació de la final de la Supercopa que la de Getafe. Doncs aprofita-ho. No, miren, hem guanyat 5-2 i
els heu
de confessar
això.
Que és una vergonya com el Madrid ha acabat amb uns atius. Jo, a mi això em reconforta més que sortir ara a queixar-te d'un penal, que és evident.
I és el que tu dius. Si ho dius un dia, ho dius l'altre. I si t'afavoreixen en algun moment,
ja
no ho fa ningú.
No ho fa ningú,
però a tu com a club et donaria un plus. Que
et donaria credibilitat. Els donaria credibilitat a tots aquells entrenadors que es queixen només quan els perjudiquen.
Marcos, tanques tu.
Tiene razón el Barça, pero el marco elegido para mí es fuera de lugar y desproporcionado. Esto mismo lo podrían haber dicho en Getafe. Lo mismo. El presidente ha elegido hacerlo a la salida de una citación judicial y el entrenador ha elegido hacerlo justo antes de jugar un partido de Champions. O sea, y la única respuesta que tenemos de esta jugada es de Jules Koundé diciendo, de esto no hablo.
Que és veritat que va sonar, m'han fet penal, però no vull liar-la.
Y entonces el club, dos días después, esto fue el sábado, sí, dos días después, pone el foco en una decisión equivocada, mal tomada por el colegiado, peor peritada todavía por el VAR, pero que en el fondo lo que demuestra, para mí, es que hay un cierto complejo. Es evidente que es un error clamoroso, pero también es un error que el equipo no sepa gestionar una ventaja de un 0-1. Es un error que el Barça, una vez conquistado el primer gol, y el único gol de Jules Koundé, se pase los 20 minutos dejando levitar y dormitar el partido, llevándolo el Getafe a su territorio. A mí realmente me sorprende que ahora el Barça, 48 horas después, ponga el foco en una decisión, insisto, que es equivocada, errónea y que le perjudica, por supuesto, pero coincido absolutamente contigo. Fue mucho más sibilino, mucho más dañino, pero muchísimo más peligroso, pero infinitamente más peligroso.
Sí, sí.
El arbitraje de Lleida, o sea, el arbitraje de Lleida, el Barça, ¿qué pasa? Que es infinitamente superior y gana el partido. Pero el arbitraje de Lleida, dos expulsiones, dos expulsiones. O sea, el Madrid podía haber acabado con 9 jugadores, y es el Barça el que acaba también con 10, porque Čelik es expulsado justamente. Aquel sí que era un arbitraje para decir, señores, el Barça ha ganado 2-5, pero que sepan que ha pasado esto, esto y esto. Y si no es por el VAR, el Barça aquel partido lo hubiera tenido muy, pero que muy complicado.
Sobre el nivell de l'arbitratge, jo crec que l'entrada del VAR els hi ha donat una xarxa als àrbitres, però que també els ha acomodat i que cada cop més totes les jugades dubtoses dins l'àrea es renten les mans i deixen que sigui el VAR qui decideixi si hi ha penal o no hi ha penal. Si cada vegada que tenen un dubte, abans es mullaven i decidien, i ara no decideixen, ho deixen tot, i per tant això acaba carregant, jo crec, en excés del que respecte al que hauria de ser les decisions del VAR respecte a les declaracions del Barça. Jo entenc que, i ho has dit tu abans, Costa, Joan Laporta governa pels seus socis i no per nosaltres, i per tant, si els seus socis el que reclamen és allò que li hem vist fer avui, doncs suposo que estarà responent al que s'espera d'ell.
Tu no has de governar pensant en el que agradarà als teus socis, sinó en el que creus que és millor pel club.
Sí, sí, clar, però en el fons, com que està representant els socis, acaba sent la seva veu. A mi, jo, quan li he sentit les declaracions, m'han semblat extemporànies, m'han semblat dels anys 90, m'ha semblat d'un president que... imagino que avui li convenia d'alguna manera desviar l'atenció, però que sortint d'uns jutjats et posis a parlar sobre el que et va semblar l'arbitratge de dissabte. Ja et dic, aquell reportatge que van fer, aquest documental dels presidents dels 90, ara no me'n recordo com es deia,
La Lliga de los Hombres
Extraordinarios, aquest. Doncs hi quadraria perfectament aquesta declaració. I de les declaracions de Flick em crida molt més l'atenció, més enllà de com valora el penal, que digui que cada partit és el mateix. Perquè amaga un refons d'una queixa bastant més amarga, que és que té la sensació que els estan perjudicant constantment.
I va contra el cartell que li han... contra la figura que s'havia construït fins ara de Flick no es queixa de res. Doncs d'això, com a mínim, sí que s'ha queixat. Va, farem una pausa i parlarem de futbol o de coses que s'hi assemblen, de lesions, de debats a la porteria, etc. Ara venim.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també amb rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
Però tens cotxe, Goli?
Sí, jo sí.
I quin cotxe tens, ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Ah. Molt bé. No podràs entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè té l'etiqueta seva. Té poca potència que...
No contaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que... És de segona mà, té 14 anys, després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són gairebé 7:45 del vespre. Reprenem el fil del Benfica-Barça de demà, un cop tancada la agra qüestió arbitral que ha reobert avui el Barça a tomb del partit de Getafe. També reoberta, Salmo, està la qüestió de la porteria, tot i que Iñaki Peña semblava que havia retingut la titularitat el dissabte.
Sí, sí, és que més oberta que mai, la veritat. Avui Hansi Flick ha explicat que encara ha de decidir qui és el porter titular. Ha insistit dues vegades en aquesta idea. Crida l'atenció perquè, diguem-ne, que podria donar el tema per resolt i per mort després de la titularitat d'Iñaki Peña a l'últim partit. Però no només això, sinó que ha fet tot el contrari. Ha tornat a dir que la Supercopa ho va canviar tot perquè allà va veure un un Stenzne campió, exitós i amb molta personalitat. I ha dit fins a tres vegades I'm in love del seu caràcter, de la seva manera de comportar-se, del seu compromís i del seu talent. Saps aquella sensació d'allò que parlàvem, de que ell li demana unes coses a Tech que el porter no està acostumat a fer i les executa igualment? Doncs que això ha servit per guanyar-se l'entrenador més enllà del seu talent.
I think it was one of the best transfer we made in this situation, because...
És un dels millors fitxatges que hem fet, i més en aquesta situació. No és només pel seu rendiment en aquesta posició, també pel seu comportament, la manera com dona suport als companys, i més pensant que és un porter de tant èxit, tan expert, la manera com acompanya els joves, els seus companys, és increïble.
The young players, and this is really good to see that he's unbelievable, really unbelievable.
Caram, això és un elogi, la resta són tonteries. Estaves en el passatge de
Hansi Flick,
I'm in love, estava pensant en Iñaki Peña.
Hansi Flick...
Cada roda de premsa surt més empatit.
Sí, sí, però de moment dissabte va ser titular.
Sí, sí, ara farem la Loto Hansi, a veure què hi dieu.
No és molt donat a l'elogi individual dels jugadors, eh? O sigui, no és un entrenador que quan li preguntes per un nom en concret, si extén, li agrada... I no, és el contrari. O sigui, ell normalment... tira del perfil col·lectiu. De fet, avui l'altra línia d'elogi ha anat cap a Pau Cubarsí i també cap a Di Maria. A tot això, ha remarcat la importància de guanyar i aconseguir d'aquesta manera alliberar el calendari. Diu que li falten entrenaments amb l'equip, que el Benfica és un gran equip, que és fan de Di Maria, que està satisfet amb el que ha vist després de l'aturada, que era un punt que el preocupava una mica, però ha vist que l'equip treu bon rendiment. I a tot això també ha parlat Ferran Torres, que ha reconegut que el vestidor no està satisfet amb com estan anant les coses a la Lliga i fins i tot ha deixat entreveure aquesta possibilitat que la Lliga realment s'hagi complicat en accés i que no li agrada el rol de davanter revulsiu, però que depèn d'ell canviar-ho.
I que ha tingut una de les frases memorables de la història de les frases memorables quan ha explicat que l'altre dia contra el Betis va marcar i va fer callar concretament la seva família, que era... a Montjuïc. En fi, hi ha vegades que hi ha excuses que és millor no fer-les. Digues que... És igual, no va dir en disbarat.
Hi ha familiars que ve de gust fer-los callar, de vegades.
Sí, però entre 40.000 espectadors, Natria, els teus familiars...
Però quan tens... Vull dir que realment com que era difícil de justificar, és veritat que pots dir... No em ve de gust parlar d'això.
Ella ha dit que no em deixaven veure la televisió. És a dir, que els ha fet callar perquè entenc que en una situació concreta cridaven molt i que no era durant el...
Ah, que no els feia callar a l'estadi.
Ah, exactament, exactament.
Caram, tot és molt més rocambolesc, sí, sí, encara. Sí, sí. En fi, sobre la qüestió de la porteria...
És raro, porque desde el principio dijo que Iñaki Peña era el número uno. Igual ha visto cosas en estos meses que nosotros evidentemente no hemos visto porque no acudimos a los entrenamientos, Pero a mí me parece raro porque al final está generando una sensación de nerviosismo y de inestabilidad a uno y a otro.
No estoy de acuerdo.
O els té endollat els dos, i motivat els dos. Jo tinc la teoria que aquesta sèrie d'elogis es tradueixen endavant una suplència de Chesney.
Una altra vegada?
Suplència. És a dir, que l'està mimant perquè...
Per contrarrestar que demà no se sent el cop no sigui tan dur.
Té sentit, eh? Però jo insisteixo en el que vaig dir divendres. Si demà torna a jugar Iñaki Peña, el que has fet és, en dues rodes de premsa prèvies consecutives, alimentar que el que et mola és l'altre i que fas jugar Iñaki Peña per algun motiu que se'ns escapa.
De tota manera, si jo no he entès malament, era un elogi a la seva faceta, sobretot personal i humana.
De vestidor, només.
Sí, sí, de la seva ascendència al vestidor... Que és...
Ja, però tenia fàcil hoy para decir el titular és Iñaki Peña.
Ah, sí, no, això és veritat.
És el que has fet fins ara, sempre s'ha mullat.
Per això té raó el Salmurri, que alguna cosa va canviar a la Supercopa, perquè el que abans era...
És que ho va dir el mateix.
Sí, sí, el que anem veient és intentant investigar entre el que diu el Salmurri i el que deia l'altre dia la Laia, que pot ser... Però el que està clar és que el que abans era un discurs unívoc de el meu número 1 és Iñaki Peña, ara no ho és. Jo no sé si serà demà, però
jo estic esperant
el dia que hi ha el canvi de guàrdia, perquè si no ho entenc.
Jo insisteixo, a nivell de rendiment el veu un punt per sobre, ja ho vam explicar divendres. Sí. Falta saber... en aquell moment, quan ho explicàvem, ja vam dir que el que traslladàvem del vestidor era que falta saber els tempos amb què ell gestionaria això a nivell que ell fa les gestions amb els jugadors. I llavors en aquesta línia a mi em sorprèn aquestes declaracions tan obertament de elogi, perquè llavors aquí la gestió a Iñaki Peña no la veig, és a dir, si tu, o ja l'has fet molt clarament que segurament no, o sí que sorprèn perquè si tu falta fer amb la gestió en quin moment tu consideres que ha de jugar Stensny en comptes d'Iñaki Peña i que això no sembli que li està passant per davant per no acabar de retirar Iñaki Peña. Clar, si tu parles així tan bé d'ell, doncs és el que costa d'entendre públicament.
A no ser que jugui Iñaki Peña demà, llavors.
Però aleshores podria dir, Iñaki Peña ha estat molt bé fins ara, no ha comès cap... O sigui, podria haver una lògica per Iñaki Peña, tot i que Stenner ens ha demostrat que podem comptar amb ell.
Però és que per mi...
No, que si hagués de jugar Iñaki Peña...
O sigui, tot no pots tenir as o d'elogiar-lo o de posar-lo de titular.
No,
tots estiguin contents. Un s'emporta l'elogi, l'altre s'emporta la titularitat.
Però, no? A veure, és que...
És la meva teoria rocambolesca.
No, pot ser.
El porter és un càrrec de confiança. O sigui, no cal argumentar tant. Si a Flick li dona més seguretat a Stensner, no cal que argumenti tant. Jo el que no acabo d'entendre és la gestió mediàtica, per dir-ho així, d'anar deixant oberta una cosa que fins ara no era ni debatible.
Ara que Flick ja ha dit que...
Que està in love de Chesney...
I que ha canviat, que la Supercopa ho ha canviat tot, potser simplement donar una competició a cadascun.
Podria ser.
Una per Stensny, una per Iñaki Peña, i tens a tots dos contents o tots dos mig contents.
Estic intentant...
Bé, sí, la de la Copa és aquella que tu no valores.
No, jo no
la
valoro per res.
Tampoc la valorarà Flick.
La Sonia està intentant portar-nos cap a l'Otto Hansi, però val a dir que l'altre dia tots vam arribar a la conclusió.
No,
que
tots
si havia
no,
dit allò...
hi havia divisió, era 3 i 2.
Bueno, en general hi va haver bastant Stensny.
Tu i jo vam apostar per Stensny.
Sí, jo segur, però bé, en fi.
És més, és mentir, si demà Stensny és titular... I avui ha fet aquesta declaració, em semblaria massa cruel per Iñaki Peña.
Perquè si
la Champions juga a Stensny, ja està clar.
És exactament al revés. Si demà juga Iñaki Peña, no entenc de què estem parlant des de divendres.
D'equilibrar-ho.
Ens ha fet parlar ell. Que no és ningú que hagi dit. No, doncs jo crec que ens haurien de carregar Iñaki Peña. No, ell en una roda de premsa va dir, ha canviat tot.
Però té sentit el que diu el Dani, que l'està intentant compensar per la suplència de demà. Però no sé si li convencerà gaire.
El bo d'en Stensny, que ha raconat els pitis, les pizzas i no sé què més bevia. Per venir a seure a la banqueta del Barça còmodament, no, que li diguin que és superbona persona i que Flick està enamorat.
Que també és veritat que Stensny ja tenia assumit que la Lliga i la Champions eren per Iñaki Peña, vull dir que tampoc no cal que...
Quan va venir, no.
Però les últimes setmanes, vaja, és que bàsicament Iñaki Peña ha jugat Lliga i Champions.
Sí.
No?
Jo no crec que aquest tio hagi vingut de la retirada per venir aquí a fotre's pizzas o a fumar i a que tothom li digui que és molt guapo i molt bona persona.
Jo crec que vol jugar.
Que explica acudit. És molt divertit a dins el vestidor.
Chiquita de Cracòvia.
¿Te da cuenta?
Bé.
Perdó?
Sí, és que li encanta.
És la seva preferida.
Era Nuñito o Chiquito el que has fet?
Sí, jo crec que em surt més Nuñito. Un altre personatge de la història de l'humor.
Aquest és el teu humor, per anar agafant... Sí, no, aquest no, és el que s'entén.
No, treballant amb tu.
És el que s'entén.
Sec, sobri, molt explícit, molt, que no doni lloc a l'ambigüitat.
No tots tenim la sort de dedicar el nostre humor a l'humor anglès. Hi ha altres branques de l'humor que ens satisfan. Algunes ments més primàries. Laia, mira el Salva com ho ha endevinat, això. Hem de parlar de Dani Olmo, que ahir vam saber que s'ha tornat a lesionar, i això que va jugar poc més de mitja hora a Getafe, que no serà, òbviament, a Lisboa, i...
I, en principi, el cap de setmana amb el València tampoc se l'espera, tot i que no està del tot descartat, però no se l'espera, i veurem amb l'Atalanta, amb l'últim partit de Champions a la fase de grups a casa, la setmana que ve, si pot jugar o no. Això ho aniran veient, segons ens diuen des del vestidor. A veure, estem parlant de lesió, la segona lesió d'aquesta temporada d'Olmo, però ara ben bé lesió, segons el comunicat, és una sobrecàrrega al soli de la cama dreta. Per tant, la sobrecàrrega, home, sempre has d'aturar i has de parar algú, perquè això sí que pot derivar en lesió, però una sobrecàrrega no seria una lesió en si. Però quan parlem d'Olmo, ells, el vestidor i els metges tenen molt, són molt prudents amb Dani Olmo i, per tant, doncs, de seguida que tingui molèsties o que notin que hi ha sobrecàrrega o que els indicadors ja diuen que porta massa càrrega i està estressat el múscul, l'han de parar. I això és el que han fet ara.
Però és sorprenent que, tenint en compte el parèntesi entre Nadal, la no inscripció, ha jugat la final de la Supercopa de suplent, Betis titular...
Betis sencer al partit i a
l'altre dia a mitja hora... Sí. No és tranquil·litzador que tinguin la sobrecàrrega.
A veure, aquesta temporada s'ha perdut 7 partits per lesió dels 30, diem 7 perquè 6 va ser baixa més un que va ser suplent sortint de la lesió, per tant, són aquests 7. Si sumem els 4 per inscripcions, en total s'ha perdut 11 partits dels 30 que s'ha disputat. És cert que no ha aconseguit regularitat perquè primer va començar 2 partits no inscrit, després va jugar 3 partits a Lliga, llavors va arribar la lesió de la temporada, el trencament muscular al bíceps femoral, que es va perdre pràcticament 5 setmanes, va estar sense jugar, i a partir d'aquí, sí, octubre, novembre i desembre ha pogut anar jugant tots els partits, un total de 12 partits en aquests 2 mesos, després ha vingut l'aturada de Nadal, novament les no inscripcions, i ara reprèn la competició amb aquests 3 partits, només un de titular 90 minuts, i torna a tenir aquestes molèsties. Ja va explicar el Xavi Campos aquí fa unes setmanes que el vestidor amb Dani Olmo l'han de cuidar molt, estan molt atents a qualsevol molèstia que tingui, i ja va dir que diríem que no era aconsellable que jugués 3 partits consecutius quan eren d'aquells que pràcticament els jugues en una setmana. Sí que els ha jugat, però de moment no aconsegueix, diríem, tenir estar net de moment i tenir un període llarg.
Bé, és material fràgil.
Insistim que no és una lesió ara, de moment.
No.
És només sobrecàrrega, i si es perd un o dos partits...
No és una lesió, i per descomptat és millor parar-ho ara abans que vagi a més, però es perdrà 2 partits. Vull dir que no serà una lesió, però deixa de jugar. Per estar contents ni tranquils, a mi em sembla que no és algú especialment neguitós amb aquesta petita aturada d'Olmo, però sí amb els dubtes sobre la seva falta de continuïtat.
Jo em vaig preocupar molt quan ho va explicar el Xavier Campos, això dels 3 partits seguits, perquè és l'únic fitxatge del Barça, o el principal, perquè és un jugador molt de talent i perquè és un coitus interruptus i apareix i desapareix, molt no és culpa seva, perquè que el puguin inscriure o no, evidentment ell, pobre, no hi té res a veure, més enllà de que va assumir el risc, però la qüestió física a mi sí que em té neguitós. Tampoc crec, ho vaig dir quan hi havia tot el pollastre si se l'inscrivia o no, tampoc crec que el Barça vagi coix sense Dani Olmo, i el Barça té la Minya Mal, té Lewandowski, té Rafinha, però és veritat que és l'únic fitxatge d'importància que fas, i a mi em molesta que cada 2x3 estigui no disponible. Em molesta, em fa patir, em sap greu.
Sí, no, totalment. A mi també fa patir, més que res perquè és un jugador que no ve d'ara, això. És el seu historial ja és així, ja va 3-4 lesions per temporada, es perd molts partits, és un jugador que, a diferència de Pedri, per exemple, necessita molts partits per no lesionar-se, necessita continuïtat, i ell no, ell se l'ha de cuidar, han de vigilar. De fet, després de la lesió, i jo crec que se l'ha cuidat bastant en el sentit de no ser titular tots els partits, de gestionar minuts i tot i així torna a caure. És veritat que és una sobrecàrrega, que això no és el mateix que tingui una estrabada o que tingui una lesió important, però tot i així és complicat i a mi sí que em fa patir, perquè és un jugador important a priori per la plantilla, un jugador que ha vingut per canviar una miqueta dinàmiques i per canviar una miqueta o per una peça que el Barça realment no tenia en aquest encaix de mig centre i davantera. Ha fet molt bons partits amb el Barça i que cada dos per tres estigui aturat i sigui una peça que li falta a l'equip, ja no només per això, sinó perquè després quan torna ha de tenir una altra vegada un procés d'adaptació, de minutatge, de... I això per mi és complicat i és preocupant.
Ens duran poc les alegries perquè dimecres vam acabar entusiasmats amb la prova del fals nou, però dissabte Flick no el va triar i demà no hi serà. En fi, esperem que recuperi el més aviat possible. Alguna aportació sobre Dani Olmo?
Que és un problema, i molt important. A mí me parece un problema que el jugador y el fichaje estrella que tú has hecho esta temporada no lo puedas utilizar con regularidad. Y me parece un problema y serio que no puedas alternarlo.